El professor de Dret Constitucional i exdirigent d'Esquerra Republicana, Joan Ridao, ha presentat aquest divendres a Sant Cugat el seu llibre Podem ser independents. Un llibre on parla una mica del camí que pot seguir Catalunya doncs, cap a la independència. Expliqui'ns una mica els quatre punts bàsics d'aquesta obra.
Bueno, en primer lloc vull dir que aquest és un llibre que respon a un encàrrec d'un editor que ara fa aproximadament un any tenia interès no en fer el típic llibre que expliqués el desencaix, el desencontre Catalunya-Espanya, sinó bàsicament en positiu i amb vocació didàctica expliqués quins canvis s'han produït en el dret internacional aquests últims anys a favor de l'exercici del dret a decidir i després sobretot que estudiés l'analogia, les coincidències, el paral·lelisme que hi ha entre el cas de Catalunya i el cas que hi ha han encetat altres territoris com Quebec o com Escòcia. Per tant, el llibre el que fa bàsicament és això, és a dir, ben encapçalat per una pregunta aparentment retòrica, perquè si tu la podem ser independents, però lògicament el llibre el que explica bàsicament són aquests canvis. No?
Per tant, quins serien una mica els paral·lelismes que es podria establir entre Catalunya i el Quebec o Escòcia?
Bé, nosaltres durant molts anys com a catalans havíem invocat el principi clàssic de l'autodeterminació, però ara fa aproximadament uns 20 anys el dret internacional va introduir un concepte nou que parteix bàsicament del principi democràtic, és a dir, per damunt del que diuen les constitucions i l'ordre constitucional intern dels estats hi ha una cosa encara molt més important que és la voluntat popular expressada a les urnes, no? I això es va viure en el Quebec l'any 95 amb l'última consulta, la Cort Suprema al Canadà l'any 98 ho va reflectir amb una sentència i posteriorment a Montenegro i recentment en el cas d'Escòcia amb l'acord entre la Gran Bretanya i Escòcia s'ha posat en relleu i això és el que contrasta amb l'actitud intransigent en aquests moments del govern espanyol que no accepta una via estrictament democràtica i per tant el llibre parteix d'aquesta tesi i explica una miqueta sense voler desvelar diguem ara els detalls doncs una mica els procediments que i les escletxes que deixa l'actual marc legal a nivell estatal i el que es pot fer en el marc o en el context també del dret internacional.
En aquest sentit, el cas doncs, de que Catalunya seguís un procés cap a la independència, tindria implicacions o cap a la legalitat internacional? Seria il·legal, això?
A veure, hi ha dificultats, lògicament, quan un estat suposadament liberal democràtic com és Espanya no accepta el criteri o la voluntat de la majoria i quan l'actual marc constitucional només permet un tipus de consulta no vinculant i no només això, sinó que ni tan sols autoritza fer una consulta d'aquesta naturalesa. Per tant, més que il·legalitat, del que es tracta és de moment un empat infinit diguem entre la voluntat del Parlament de Catalunya per una àmplia majoria, gairebé dos terços, i la voluntat del Partit Popular i també del Partit Socialista, l'oposició. I per tant estem en aquesta situació. Hi ha una legalitat catalana, que és una llei aprovada el 2010, hi ha una possibilitat també d'aprofundir en la Constitució si hi hagués voluntat política, per tant no es tracta de dir farem una cosa il·legal, es tracta d'aprofitar diguem les potencialitats de l'actual marc legal i després ja veurem, evidentment hi ha altres escenaris més rupturistes que s'han plantejat en escenaris com el Kosovo, etc. Si convé ja s'hi arribarà, però de moment el que cal és esgotar els mecanismes que tenim a la mà.
I des del seu punt de vista, seria possible dur a terme tot aquest procés sense que hi hagi conflicte, que potser és el que tem la majoria de la gent?
Ningú vol conflicte, no? En ple segle XXI seria impensable ni a Catalunya, ni a Espanya, ni en el context de la Unió Europea una situació de conflicte, evidentment, des del punt de vista violent, de cap manera, i des del punt de vista institucional, segurament l'arbitratge o la intervenció ulterior d'alguna organització internacional com el Consell d'Europa i la Unió Europea acabaria, diguem, buscant una fórmula. I a més, políticament, la Unió Europea, quan ha convingut i ha intervingut, ho va fer en el cas de la reunificació alemanya, ho va fer en el cas de Groenlàndia amb un conflicte amb Dinamarca, ho va fer amb el cas d'Algèria, és a dir, sempre ha trobat solucions polítiques i evidentment estic convençut que les trobarem.
Ja per acabar, vostè ha estat nomenat els darrers dies membre del Consell de Garanties Estatutàries. Com valora aquest nomenament?
Bueno, doncs per mi és un repte com a jurista i sobretot un honor pertànyer a un òrgan de relleu institucional que és la màxima institució jurídica consultiva de la Generalitat i més en aquesta etapa diguem, tan important i tan interessant pel país. I l'únic que vaig dir l'altre dia al Parlament en la compareixença que es va fer per la meva idoneïtat, que comprometia la meva feina, el meu treball i també la meva independència de criteri a l'hora de treballar.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies.